Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
6 minuts i mig que passen de 4:45 de la tarda. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Bé, home. No? Content de parlar de cinema.
És setmana gran, eh?
Sí?
Home
clar, vai, ui. Sí.
Diumenge als Òscars.
Sí. Jo
ja tinc el... Diumenge aquest dilluns, perquè sempre ens enganyem.
Exacte.
En això. Exacte.
Jo tinc el cubell de crispetes ja preparat,
sí.
Eh?
Sí, i tant. I és que, tinc sentiments molt enfrontats amb la gala d'aquest any.
Ja saps que acabarà la gala, ens trucarem de l'emprenyats que estem.
Exacte,
això saps que passarà.
I serem dos bojos cridant a primera hora del matí i no serem uns gallos.
Ara. Així a grans trets, eh? Què t'esperes d'aquesta gala, va?
Jo crec que la intenció que tenen des de l'acadèmia és una mica reconciliar-se amb la indústria i amb el públic després dels últims anys entre polèmiques, tonteries i aquesta mena de barrabassades absolutes. Però sí que serà allò de... O posarem el focus en persones que han tornat a la primera línia, estil Brendan Fraser, que jo crec que pot ser un Òscar merescut, però crec que també va lligat a tot el relat i al final els Òscars, per qui no sàpiga que el 2023 ja ho hauria de saber tothom, és molt polític allò, intenten crear com una espècie de relat...
Hi haurà un moment de grineta, eh?
Jo crec, molta gent... O sigui, si m'ho demanes jo professionalment, jo crec que Everything, Everywhere, All at Once, s'ho portarà pràcticament tot lo important, però crec que s'ho mereix més Spielberg i The Fabelmans. Quan parlem de cinematogràficament parlant i en qualitat. I més quan l'estadística, la vergonya, és que Steven Spielberg no guanya absolutament res des del 94.
I ja li va costar guanyar.
I va haver de fer la llista de Schindler.
Exacte.
És a dir, què més t'ha de fer? Simplement, cada any t'ha de fer la llista de Schindler.
Spielberg és una de les grans injustícies de Hollywood. Sí, eh?
És que... O sigui, que hi hagi una llista de personatges que tenen més Oscars, ja sigui en la seva categoria, eh? És igual, no té per què ser director, que ell, és una vergonya. Però una vergonya literal, perquè aquest tio ha reinventat el cinema o fins i tot ha inventat formes de cinema.
Exacte.
Llavors... Exacte. Si tu ets incapaç de reconèixer-lo, no només a ell, sinó el que té al seu voltant, perquè John Williams, quantes pel·lícules ha fet amb ell? Tu saps quan és l'últim Oscar de John Williams?
Doncs no.
Crec que és el 80 i alguna
cosa. No ho puc creure. Uau.
Sí, no va guanyar ni per Harry Potter. Que dius... Puc entendre la primera, perquè té al davant El Senyor dels Anells. Que dius, vaja, dues bandes sonores. Però és que allò que fan d'intentar reconèixer-lo després posterior, perquè no tot el poden donar, cosa que li va fer, per exemple, Leonardo DiCaprio, a mi que m'expliquin, perquè li hem de donar pel Renacido i no per altres. No,
correcte.
Pues és una mica aquest relat. I llavors, jo ja vaig emprenyat a la gala d'aquest any, perquè sé que anirà cap aquí.
Dos punts.
És el punt aquest, com amb totes aquestes nominacions a Top Gun Maverick...
Exacte.
O és que Avatar 2, és que quina vergonya és aquesta?
Compte que... L'altre dia, no fa gaire, circulaven unes imatges de Steven Spielberg dient-li a Tom Cruise li ha salvat el cul a Hollywood.
Sí, però literal. Jo entenc la nominació tan tècnica com fins i tot si amplies l'espectre en el blockbuster, pot ser que hi pugui anar Top Gun Maverick. No és una cosa que a mi em grinyoli, però Avatar 2? Què passa? Que hem d'aplaudir el fet que hagi aconseguit finançament per rodar... 4 pel·lícules d'Avatar, sobretot estrenant-la 13 anys després, i que argumentativament la pel·lícula no s'aguanta per enlloc. O sigui, Avatar 2, tothom... Oh, no, sí, molt espectacular. Si tu has de començar a dir una pel·lícula, és molt espectacular. No, en plan, m'ha agradat moltíssim, el problema està fet.
Cameron és un...
un plasta.
És un Spielberg flipat.
És un plasta. Sí, ja li agradaria. O sigui, el problema està en que es porta molt bé amb Spielberg i amb altres... narradors com Guillermo del Toro o com George Lucas. Llavors, clar, està en l'ecosistema aquest de grans cineastes de Hollywood, de la indústria, que controlen una mica el cotarro i pot fer el que li dona la gana. O sigui, Titanic i Avatar li han donat carta blanca perquè faci el que vulgui fins que es mori. Però és que, de veritat, Avatar 2 mereix una nominació a millor pel·lícula? És a dir, no hi cabia Aftersun? És a dir, has de nominar Paul Mescal, però no hi ha cap altra més nominació per Aftersun. És que a mi aquestes coses de la indústria i de les acadèmies és una cosa que em posa, però de molt mal.
Dos apunts d'ahir el primer, parlant de Spielberg. Jo crec que el gran reconeixement del públic sempre l'ha tingut, però crec que és d'aquells directors que d'aquí 50 anys, Hollywood li farà un gran homenatge.
Clar, però és que és una vergonya aquesta, perquè...
El que no li ha fet mai, per cert.
Li donaran l'Òscar honorífic.
Li donaran l'honorífic.
Com a Spike Lee, que, és que Spike Lee no li van donar res ahir com a director. Li van donar un parell de pel·lícules, allò guió, etc. Però hi ha uns buits terribles, com Ennio Morricone, que rep l'últim Òscar, que era el segon l'havia rebut als anys 70, i el segon el rep per Los Odiosos 8 amb Quentin Tarantino, i dius... És un senyor que té 110 pel·lícules, 120 pel·lícules, de les quals 40 són icòniques. És el problema d'aquest, de mesurar-ho tot, a partir de política, mesurar per tot de productora, i és dur dir-ho, però efecto Harvey Weinstein. No com a monstre depredador sexual, sinó com a productor asfixiant, que et regalarà 14 ports per mes per tal de promocionar la seva pel·lícula i que tu el votis. Llavors, és impossible.
I segon punt, que a mi m'ha sorprès molt, tot i que siguin detalls menors de la gala, un no tan menor, eh? A tu t'ha sorprès, per exemple, que Jamie Lee Curtis hagi dit que no va al sopar dels Oscars perquè ella se'n va a dormir d'hora, o que Lady Gaga no canti la cançó nominada... a millor cançó original.
Això de cantar és una cosa que no ho entenc, no sé si perquè té el trauma de quan va cantar la cançó amb el Bradley Cooper, que va sonar allò...
Va sonar...
terrible.
Sí, estrany.
Que la cançó de Nació d'una estrella, però lo de la Jamie Lee Curtis jo crec que és una excusa humorística per tapar el fet del palazo que li dona a molts actors i actrius que ja hi han estat i tenen com uns compromisos que, per exemple, directors, productors o guionistes no tenen tant com els actors i les actrius. O sigui, Ricardo Darín ho explicava perfectament quan el van entrevistar a Argentina, quan havia anat ell primer per la pel·lícula, com es deia, El secreto de sus ojos, que va guanyar el millor pel·lícula internacional, i diu que és que li era igual. És a dir, jo ja vaig veure què era, vaig veure què passava... qui hi havia, i no m'interessa en absolut.
I ja està.
I hi ha gent que, bueno, és que al final, si tu vius als Estats Units, potser menges per estar en aquests llocs. I el compromís és... Jo crec que Jamie Lee Curtis ja té una edat,
sí.
Que li dona la gana, sap perfectament la carrera que ha tingut, i vinga, hombre, ja em buscareu després a la festa de Vogue o a la festa de Vanity Fair, i andando.
Va, fet aquesta prèvia dels Oscars, avui però no ens venies a parlar dels Oscars, que en parlarem segur la setmana vinent, sinó que venies a parlar una altra cosa perquè aquesta setmana ha estat 8M.
Exacte, i crec que he estat fent una mica de... Perquè al final això de no ens hem de comparar amb els altres, home, com ens agrada això, eh? He vist molta secció cinematogràfica del 8M, com fent aquesta malindrada purple washing de, bueno, les grans heroïnes...
Podríem ben parlar de purple washing en aquest programa.
És una cosa terrible. Jo crec que cal fer una mirada molt més cap als estigmes que segueixen molt marcats en la indústria, sobretot en la qüestió de les mirades, en la qüestió de com s'escriuen les històries, i aquell punt de misogínia, masclisme, sexisme, que fins i tot una pel·lícula com La vida d'Adele, que va ser com
preciosa,
molt reproduïda i preciosa, té estigmes molt bèsties. Sí. És a dir, l'escena sexual, allò està rodat claríssimament per un home, evidentment el director és un home, i aquestes qüestions, aquests punts de matisos, crec que és on hem d'entrar ara, perquè si no entrem en aquestes coses de metadiscurs o postmodernisme, que és una cosa que m'imposa, però de molt mala llet. Llavors, jo he volgut portar el punt aquest de els millors... És un títol llarg, sembla que porti jo la de Toda la vez en todas partes, però és els millors papers protagonistes de dones en rols que són associats pràcticament als homes.
M'agrada molt.
És a dir, allò que sembla que... No, l'hem d'aplaudir perquè no, l'assassina en sèrie, però al final aquí és com tenim nosaltres arrelat aquest tipus d'imatges o de personatges i ens sembla raríssim que el facin al revés o fins i tot l'aplaudim. La qüestió és que s'ha de seguir fent això. Llavors portem 5 exemples, bastant variats. A veure què et sembla. La qüestió és que com la setmana passada que no hi era, aquí vam fer la Revolució Padre,
sembla perfecte,
vam començar a fer l'associació, que jo crec que queda bastant guai, de una pel·lícula amb una cançó concreta.
Val.
Perquè si no l'escena, a tu ja me les pilles totes. Llavors potser amb les cançons encara li una mica.
Compro.
Comencem amb la cinquena?
Sí.
Som-hi. Estem està molt bé ara portar Rihanna.
Sí.
I aquesta cançó és un temazo absolut.
Sí, 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 sí.
Però el porto sobretot pel punt de l'empoderament, tal com si Rihanna ja és un referent així al nivell musical, però en el cinema, sobretot en el cinema adolescent, hi ha hagut sempre aquest buit del punt de quan surts de l'institut i te'n vas a la universitat. La immensíssima majoria de les pel·lícules d'allò Coming of Age, en aquell període high school, són tios.
Sí, sí, són tios que coneixen floreros.
Exacte.
Deixa-m'ho dir, també.
Llavors, el 2019 va sortir per mi una de les millors pel·lícules humorístiques, fins i tot de la nova generació, que és Superempollones, de l'Olivia Wilde, que és dues joves noies que surten del batxillerat, bueno, el batxillerat, com li diguin, allà als Estats Units, i clar, passen com a aquell punt de la festa final de curs, l'estiu, que hauran de decidir si van a la universitat, si no van, a qui han anat, etc. I és com elles se n'adonen que han estat tan centrades en els seus estudis, en el seu futur, i en intentar doncs, tenir-ho una mica construït, no han, entre cometes, gaudit el que se suposa que han de gaudir en el que és la vida high school. És a dir, les festetes, aquests, els gotets de color vermell,
ara.
Jugar al beer pong, aquestes coses, sí. I en una nit comencen a liar-la. Llavors, per mi, lo divertit i lo transgressor, que no ho és perquè això passa, el problema és que és transgressor al cinema, és com les dues protagonistes construeixen tot un relat super desinhibit, que són unes gamberres, que són unes macarres, que tenen problemes entre elles, els punts aquests també de com veus les dinàmiques de que trenca l'Olivia Wilde, que ho fa intel·ligentíssimament, que el tio guai, capità de futbol americà, és el dolent, entre cometes. I el que sembla que es vulgui aproximar a ella per lligar-se, una persona normal. Llavors, aquest punt, només el fet de girar-ho, ja com et deixa anar les coses que dius, ah, vale.
Val.
Per fi tenim una mica una cosa del 2020.
Me l'apunto perquè jo aquesta no l'he vist, perquè saps que hi han... En tornarem a parlar un altre dia, eh? Hi ha títols que a mi no em criden.
És que, quan, clar, posat Superempollones, que és la traducció aquesta, que és horrorosa, doncs queda bastant malament.
A mi em sona a pel·lícula tipus sí. Colega, ¿dónde está mi
super
coche?
Supersalidos.
Supersalidos. És que...
jo crec que aquí a Espanya es va voler fer així perquè crec que no van veure la pel·lícula.
Val.
HBO la trobaràs, Joan.
HBO, eh?
HBO.
Perfecte. Anem a la quarta, va?
Anem a la quarta.
Com m'agrada a mi aquest tipus de cançons, no saps prou.
L'any 60 això
ara.
Entra tan bé.
Després em diuen agafa pasta, ara m'ho dic.
Bueno, segur que et troben per gràcia,
sí,
ja, tocant
sí,
el
sí,
trombó,
sí.
Aquest tipus de coses.
Sí, sí.
Eh?
Clarinet tocava.
Ai, és que ets d'aquests, eh? És que ets d'aquests.
Soc d'aquests.
Eh? D'aquests. Aquesta per mi és una de les pel·lícules més infravalorades de la filmografia de Billy Wilder, que és molt bèstia haver de dir això, perquè crec que tota la filmografia de Billy Wilder és increïble. Però aquesta de 1963, en el seu moment, ja, clar, ja va ser una bufetada de realitat, perquè aquesta és Irma la Dulce, que protagonitzen Shirley MacLaine i Jack Lemmon, segurament una de les parelles més icòniques i amb més química de la història del cinema d'humor.
Dues feres.
Absolutes. I es basa la pel·lícula en el que jo he anomenat una mica, que és complicat perquè és l'antítesi d'una pel·lícula que ve posterior, però per mi és l'antítesi de Pretty Woman. En el sentit que MacLaine interpreta una prostituta a París.
Ara m'entendràs, eh? Víctor, perquè m'estàs parlant, i mira, igual que em passava amb la primera que et deia, jo aquesta no he vist, amb aquesta dubto. Aquesta és la de l'habitació d'hotel?
Sí. Que ja la Shirley va de verd, sempre amb el gosset.
Ja està.
Exacte. I el Jack Lemmon fa de gendarme.
Correcte.
Que és l'únic empanat que no sap quin és el carrer on estan les prostitutes, què passa en aquell carrer, en el bar de davant, etc.
Per situar.
Llavors, normalment, aquest tipus de trames és en les quals està el típic pesao que el que vol és salvar la prostituta, treure-la dels carrers, no sé quant... Bueno, lo de sempre. I aquí està una mica al revés, que ella se n'adona que és un pelacanyes. Llavors, la simbiosi que es crea entre ells és tan natural que dins de la temàtica forta que expliquen i la feina, entre comentes, que té la MacLaine, doncs es crea una història molt humorística també, perquè ell com decideix protegir-la a ella, i al final tota l'estona qui l'està protegint és ella a ell, que sobta perquè és un relat de l'any 63, i després te'n vas 35 anys després i ens hem de tragar els Pretty Womans, que sí, sembli que sigui com... Aquesta és... el denominador comú d'una història, si per dins hi ha una prostituta. I llavors és com, bueno, no podem anar superant això i podem intentar canviar aquest tipus de contingut. O com la Monster, la pel·lícula de... La Charlize Theron.
Saps que hem
associat
avui...
La prostitució a monstruositat absoluta.
Hem començat avui, perquè la gent, evidentment, no ho sap, a micròfon tancat, que jo t'he dit, estic enfadat perquè falta una pel·lícula.
Sí.
Era Monster.
És que veus?
Era Monster perquè, vaja, jo tinc un carinyo a aquesta pel·lícula.
És un paperot absolut. Sí. Però, clar, és aquesta màgia, per mi, que és una grandíssima pel·lícula, però com no hem tingut cap mena de precedent ni cap mena d'històries, és com la pel·lícula que guanya Charlize Theron i que té com tot aquest reconeixement és una història superbàrbara, en la qual
és duríssima.
La prostitució, les zones més baixes de l'Amèrica més profunda, els assassinats, que és parteix de la base de les agressions sexuals que sempre
sí, ella. Que pateix ella, sí.
Llavors, clar, és el monstre, no?
Sí.
És una mica la creació aquesta de la quimera mitològica.
Irma la Dulce, tenim a plataformes o no?
La tenim a Filmin. Aneu-la a veure aquest cap de setmana, per favor.
Sí, eh?
Perquè un Billy Wilder sempre entra.
Home.
I més abans d'uns Oscars, per recordar una mica que és el bon cinema, també. Eh?
Va
bé.
Tercera?
Som-hi a la tercera. Tinc l'absolut honor d'haver posat en aquests micròfons Paris Hilton.
És d'aquelles cançons que viuria eternament en aquesta cançó.
És que tal qual, eh?
Sí.
És una gran cançó.
Com em mira, Andreu? Què passa, Andreu?
Però és que és una gran
no
cançó.
No t'agrada, tu, aquest tipus de cançó? Diu que no, eh?
No.
Bueno. Jo crec que fa estiuet maco. Fa fins i tot...
Fa estiuet allò de la brisa, de... baixar la finestra al cotxe...
Sí, és una mica cançó d'anunci Estrella d'Am.
Sí, una mica sí.
Té un quel toquecito.
Ja ens trucaran, a veure els d'Estrelles, si ens necessiten.
En aquesta pel·lícula, si em deixes dir-ho i si no també, has posat en el guió el que calgui, per favor.
Tal qual. Sí, el que calgui, perquè jo, amb aquesta pel·lícula, que és Promising Young Woman,
sí,
de la Emerald Fennell, el 2020, just abans de la pandèmia del coronavirus, jo estava a tope amb aquesta pel·lícula. O sigui, no significa que la pandèmia no, sinó que era en plan aquell punt d'efervescència, clar, pensa que els Oscars van ser el febrer i la pandèmia al març i jo estava molt a tope amb això, però me'n recordo moltíssim i segueixo sense entendre per què l'Acadèmia no li va donar el reconeixement que es mereixia, només va guanyar millor guió original i no s'emporta el de millor pel·lícula, en un any en el qual aquesta pel·lícula era la pel·lícula i segueix sent avui dia la pel·lícula. Jo crec, de veritat, que tu portes aquesta pel·lícula el 2021, 2022 o el 2023
totalment actual,
als Oscars i pot guanyar perfectament. Sí. Perquè crec que és una mica... Abans parlàvem de l'antítesi del síndrome Pretty Woman, aquesta és més abonar-se al síndrome Kill Bill, però bé. En el sentit de...
Què vol dir, però bé?
En el sentit de Kill Bill, al final, és la originalitat de la venjança d'una dona en un paper que normalment sempre és de tios.
Sí.
Los Vengadores, no els superherois.
I més amb espasa.
Exacte, i els tiroteos, i el ser com l'heroi de còmic, entre cometes, sempre havia sigut molt de tio i Kill Bill ho trenca. Però, clar, és aquell punt de el kitsch blockbuster autor, que és una cosa que ha inventat només Quentin Tarantino,
i que només pot fer ell.
És el divertiment en la qualitat cinematogràfica.
Exacte.
Aquesta, per mi, té un component polític i té un component social. I té un component d'activisme dins del cinema en el qual no et fa un missatge de no, ets d'esquerra, no ets de dreta, sinó et fa un missatge de la realitat absoluta, de les agressions sexuals que té una dona i a la vegada que està exposant una història, que són dues històries realment, una personal i una altra de context, interpel·la directament a l'espectador. Perquè en moltes escenes, tal com està fet el plànol, t'està parlant a tu.
Sí, sí.
I llavors això compromet que la pel·lícula tingui com un significat molt més gran, molt més extens, i que es mantingui molt més forta. I crec que, tal com hem tingut els últims anys aquest tipus de pel·lícules, en el sentit de que sembla que hagis de crear una cosa com molt absolutament dramàtica si vols abordar les agressions, les violacions, la misogínia o el masclisme, aquesta sobre té un punt de thriller.
Compro molt, Víctor, així com... Mira, abans parlàvem de Monster. Són dos països que no tenen res a veure, eh? Però així com parlaves de Monster, It Day, em sembla una història molt dura, però una història molt dura que li passa amb ella. Sí que et compro molt, que ens interpel·la molt aquesta pel·lícula, Promising Young Woman, i no és tant el que li passa.
No.
És el que passa.
És el que passa i sobretot el pozo que deixa. Tant la seva pròpia història com el llegat, el testimoni, però a la vegada també el ronron que et deixa al cap a tu com a espectador. Això segur.
Segona?
Som-hi.
La cosa més dolça i fina, la cosa més dolça i fina.
Maria Arnal, jo tinc una habilitat absoluta per ella. Si sí, vaig tenir la sort d'anar al Festival de Pedralbes, us la recomano a tots. Aquesta segona pel·lícula em toca molt el cor, perquè a més va lligada molt amb aquest cap de setmana, perquè és el director Martin McDonagh, que està nominat per The Banshees of Inisherin, que seria per mi la segona opció, perquè guanyés l'Oscar,
sí,
del qual crec que és una immensa pel·lícula. I aquesta sí que es va endur bastant reconeixement, sobretot a nivell interpretatiu, gràcies a la Frances McDormand, i estem parlant de tres anuncis a les afores d'Ebbing, Missouri. Si abans en Promising Young Woman parlàvem una mica aquest de la figura de la dona venjativa, en aquesta encara se li suma més el punt de la catarsi de la maternitat i la dona venjativa. Per què? Perquè la Frances McDormand interpreta una dona la qual la seva filla la van violar i la van matar, i la policia no va fer absolutament res per investigar-ho, va fer veure que investigava, com hi havia certes coses que no els quadraven, i hi havia certes persones que estaven suposadament implicades en un poble que és molt petit, doncs no interpel·len. Llavors l'única cosa que pot fer ella és exposar-los públicament. I què fa? Agafar tres anuncis a les afores, els típics anuncis de pancartes gegants a les autopistes, i posar uns cartells en plan la policia no fa res per la meva filla. Llavors a partir d'aquí s'obre tota... És un western urbà, i aquest punt de western urbà, clar, els westerns que sempre parlem d'urbanites sempre han sigut tios. Sí. Els John Waynes modernos sempre han sigut homes. Llavors, Frances McDormand, per mi, és la John Wayne en el millor dels sentits, perquè John Wayne com a persona és horrorosa, sinó dins del cinema, i crec que ella ha obert el camí amb moltes més històries, amb moltes més actrius protagonistes, que en el futur ens sorprendran moltíssim.
Deixa'm fer-ho ràpid, això. La tercera, que no l'hem dit, Promising Young Woman...
Amazon.
I aquesta quarta, que la tenim a...
Disney.
Anem a la primera, va. Portes temazos, eh, tio?
Porto temazos, jo t'ho dic, en plan, i perquè hi ha més marge per, menys marge per disfrutar-la, però aquesta és Eva al desnudo,
home,
que és la número 1 per mi, perquè és la Anne Baxter, una actriu que fa el que pot i més... per pujar la fama. I és aquest tipus de relat en el qual nosaltres sempre, i a més una pel·lícula que és de l'any 54 o 56, crec que és, no, el 54, en el qual sempre hem vist aquesta reproducció de papers en tios. És a dir, allò, l'ególatra, el maquiavèlic, el que ell, de cop es descobreix que el tio ha fet 25 jugarretes per arribar a aquell punt de poder.
Sí, senyor.
I això es reprodueix amb l'Anne Baxter i amb tot un seguit de dones actrius, com la Bette Davis, per exemple, fins i tot la Marilyn Monroe, que surt fent un paper secundari. Els tios allà estan de palomeros, de productors, de directors, de gent estúpida que acaba caient en les trampes d'aquestes dones. Una mica el fem fatal, però bé.
La tenim a...
Aquesta la tenim a Filmin.
A Filmin. Víctor, setmana que ve, Oscars?
Sí. Sí, aquest
sí.
De sí o sí, vinc, bueno, no sé si seran 15 minuts de jo despotricando.
No, farem mitjaneta.
Sí?
O igual alguna cosa més.
Fantàstic.
Gràcies, Víctor.